L'entrevista.
Les 12 del matí aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareja pel 107.5 de la freqüència modulada als Gironès i també a tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. Ja ho saben que aquest horari de les 12 del migdia és el moment del programa de l'entrevista. I avui aquí a la ràdio, quan ja pràcticament passa mig minut dels senyals horàries de les 12 del matí, ens torna a acompanyar i és un plaer enorme que així sigui el cantautor i també podem dir un gran amic com és el Cesc Freixas, en qui conversarem una llarga estona. I és que, si no ho saben, aquest 2025 en el que estem immersos, el Cesc Freixas ben aviat ens dirà adéu i deixarà a l'escenari. Un dia molt especial, suposo, per ell, però també molt trist per la gent que l'hem anat seguint durant tots aquests anys amunt i avall arreu dels països catalans. Anem a saludar ja el Cesc Freixas, avui convidat del programa de l'entrevista. Cesc Freixas, què tal? Bon dia i bona hora i ben tornat a casa. Com estàs?
Molt bon dia, molt content de ser una vegada més a les vostres instal·lacions i content de saludar a l'audiència.
S'acosta aquest dia, el dia de l'adeu serà concretament el proper 4 de maig de 2025 a les 7 de la tarda a la sala Paral·lel 62 de la ciutat comtal de Barcelona. Quines sensacions tens, Cesc?
Doncs, bueno, com comentaves tu, és un any especial per mi. Durant el 2024 ja, d'alguna manera, com que vam anunciar a finals del 23 que jo aquest any deixaria els escenaris. Durant tot l'any passat ja vam estar com acomiadar-nos de moltíssima gent. Vam fer quasi una cinquantena de concerts i això ens va permetre poder escalonar d'una manera o esglaonar d'una manera més pausada, no?, aquest comiat, i per tant venim d'una inèrcia en la que ja hem anat o ja he anat explicant que el 2025, durant uns quants anys, durant una llarga temporada, m'allunyo dels escenaris. Però és veritat que quan més s'aproxima la data, més nerviós estic, perquè sí que, tot i ser un comiat que vaig preparant o que anem preparant poquet a poquet, a foc lent, quan es van aproximant aquests concerts, no?, aquest 2025, que fins al maig n'anem fent més o menys una desena, concerts de comiat, un caràcter potser més oficial, aquest últim que farem el 4 de maig a Barcelona serà el darrer. És la producció més gran que hem fet mai en els meus 21 anys de trajectòria musical. És a dir, que serà el concert més gran que haurem muntat mai, no?, com a producció pròpia. I contents perquè és una cosa que volíem fer i que jo personalment volia fer des de ja fa molts mesos, però una miqueta amb aquesta sensació agredolça, no?, perquè són molts anys tirant endavant un projecte en la que ho he donat tot des d'un punt de vista personal i professional. I agradós ho dic perquè quan acabes una cosa que saps que ha d'acabar perquè en tens ganes i perquè vols que sigui així, que ha durat tants anys, no?, i que durant 21 anys he dedicat tota la meva vida exclusivament a aquest ofici, doncs la sensació que tinc o el que intueixo que quedarà després d'aquests 21 anys, doncs m'espanto una miqueta, no?, perquè clar, evidentment hi haurà un buit, hi haurà un dol, no?, que hauré de tramitar i que hauré de gestionar, però la veritat és que en tinc ganes, no?, i tinc ganes que passi, tinc ganes de començar altres projectes, tinc ganes de deixar aquestes inèrcies, no?, que a vegades ens aboquen aquestes feines més creatives o més culturals, inèrcies que a vegades no acaben de ser potser del tot positives, no?, perquè t'aboquen una certa manera de fer les coses, no?,
en que parlarem més endavant d'aquestes inèrcies.
D'acord, no? Doncs tinc ganes de deixar tot això de banda, però per altra banda, doncs, encara que tinguis ganes de deixar enrere tot això, doncs tens aquesta sensació, doncs, que t'aboques una mica un abisme, no?, perquè fa molts anys que et dediques a una mateixa cosa i bé, en resum podríem dir, doncs, que amb ganes d'arribar-hi, molt agraït pel que significa tota aquesta trajectòria, pel reconeixement que de manera implícita o explícita m'ha fet la gent que ens ve a veure i a la vegada, doncs, això, una miqueta amb l'expectativa, no?, de veure com enfocaré els propers mesos, però bueno, en definitiva aquí hem vingut a jugar i hem vingut a tirar endavant i el que hagi de venir doncs, serà magnífic, i si no ho és, doncs intentarem gestionar-ho d'una altra manera.
100 minuts que passen de les 12 del matí, avui conversant amb el César Freixas, parlava d'aquest concert gran que serà el 4 de maig de 2025 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, i és que serà un concert que serà enregistrat en directe, se'n farà un disc, perquè ja és el teu, serà el teu desè àlbum per tancar el cicle. I també diria que, Cesc, si no vaig mal errat, serà el teu primer CD gravat en directe, de tots aquests anys.
Sí, quan vaig celebrar el desè aniversari a la sala Luz de Gas de Barcelona, vam enregistrar el disc, però només em van treure un DVD, i per tant no ho considerem com pròpiament un disc en directe, perquè el vam encartar, el vam acompanyar del que aleshores era el meu cinquè disc, que era el disc Protesta, no? I aleshores, fent-ho coincidir amb aquell desè aniversari, vam editar conjuntament el meu cinquè disc amb el DVD d'aquell concert del desè aniversari. I ara aquesta vegada sí que no només enregistrem aquest últim concert, o enregistrarem l'últim concert del 4 de maig, sinó que també anem enregistrant tots els concerts que fem amb la banda, amb aquests últims espectacles.
Tant del 2024 també, vull dir, o només 2025?
En tenim algun del 2024 enregistrat.
Per tant, Aigua Viva, que vol venir, hi és.
No, perquè només enregistrem els que fem amb banda, diguéssim.
D'acord.
I com que ens movem en diferents formats, aleshores triem aquells que hem pogut fer en un format que les cançons es puguin assimilar més, no? A l'essència dels directes, a l'essència també de com van ser enregistrades a l'estudi, i aleshores hem enregistrat alguns concerts que hem fet en banda el 2024 i tots els que fem aquest 2025, i aleshores seleccionarem aquells concerts que les cançons i que la resposta del públic també hagi sigut més...
Costarà això, eh?
Més agraïda. Sí, sí que costarà.
Perquè el Cesc és molt estimat arreu. Vull dir, quin diràs? Hosta, aquí m'estimen més que allà. És que costarà molt de triar això, eh?
Sí, farem una tria potser més tècnica, no? En el sentit que hagin quedat més ben enregistrades les cançons, més ben interpretades, i aleshores quan tinguem potser aquests cànons de qualitat coberts, aleshores podrem dir, doncs mira, aquesta cançó va quedar potser per la resposta de la gent o per tècnicament, no?, més ben enregistrada a Girona, doncs agafarem el concert de Girona, no? No ens volem tancar que el disc en directe sigui únicament d'un sol lloc, sinó que aprofitant una miqueta que la gira ha sigut llarga, doncs agafar una mica el millor de cada concert, no? I poder-ho aglutinar després en el meu primer disc en directe, que com bé deies, Didac, serà el meu desè disc en aquests 21 anys de trajectòria musical. No sabem quan el publicarem, no tenim temps, ho volem fer en calma
No pot ser que sigui 2026 perfectament, eh? Vull dir, no és allò de tanquem 2025 i hi haurà aquest disc en directe, que pot ser perfectament 2026, 2027, Déu dirà.
Sí, Déu dirà, Déu o qui hagi de dir-ho, no? Però m'agafo una miqueta amb aquesta expressió de emparar-nos una miqueta no als criteris de la indústria ni als criteris de la inèrcia del projecte musical, que a vegades això és una cosa que també ha sigut posar-nos pals a les rodes, no? Ara que fem una parada i ara que vull replantejar, no?, moltes de les coses que tenen a veure amb la creació, no?, que he fet i que vull fer a la meva vida, a la creació cultural, començarem segurament amb aquest disc, no?, aquest disc en directe el publicarem quan ho creiem oportú, sense haver de pensar evidentment en futures gires, no? Sense haver de pensar en criteris comercials, i per tant és bastant probable que quan surti aquest disc surti sense massa bombo ni plateret, sense grans focs d'artifici, que el pengem i que el compartim a les
aquí
plataformes.
Aquí ho direm, no pateixis, Cesc, que aquí en principi ho direm.
No, bé, però vull dir que no en farem... Una de les coses que m'agradaria fer a partir d'ara és no deixar-me encomanar d'aquests tempos a vegades una mica atropellats de la indústria, no només de la música, sinó en general, no? Vivim en, en una societat on, sembla que les coses, quan ja fa un mes que les has fet, no? ja n'hagis de fer més de noves, no? I que no s'acabi de valorar el que acabes de fer, no? Que vull que hi hagi temps suficient com perquè es pugui mastegar bé i per tant, una de les coses que vull fer és no deixar-me endur per aquesta agressivitat d'haver de treure les coses, no?, de manera instantània i gairebé doncs, sense que hagi passat prou temps com perquè les puguis explicar i que la gent les pugui entendre. I amb aquest disc nou, no?, doncs no sabem quan el publicarem, el gravarem, això sí, ja tenim coses gravades, però quan hagi de sortir, sortirà i ho farem d'una manera molt, molt natural, no?, sense gaires pressions.
Tornem al 4 de maig de 2025. Aquí sempre ens avances algunes sorpreses. Espero que avui no sigui excepció. Què ens pots avançar de què passarà aquest dia?
Doncs la veritat és que, tot i ser una producció, perquè a nivell no tant d'espectacle, però sí de... Em refereixo, quan parlo de producció em refereixo que és un concert que organitzem nosaltres i que, per tant, tot allò que passi aquell dia serà culpa nostra o serà culpa meva, no? Hem llogat la sala nosaltres i, per tant, vol dir que és un concert en el que nosaltres posem tota la carn, no?, a la graella perquè surti bé. Però tot i plantejar-ho d'aquesta manera, vull que sigui un concert amb molt, molt poca pausa. Per tant, vol dir que és bastant probable que no hi hagi col·laboracions.
No?
No ho hem definit encara d'una manera...
Ni una, Cesc?
Ni una. Perquè sempre ho hem fet, no? Quan hem fet concerts especials de tancament de gira o de presentació d'un disc o d'un projecte nou, sempre hem volgut omplir els concerts de moltes col·laboracions i això per una banda és molt bonic perquè dona molts colors diferents i a la gent, no?, li fa molta il·lusió a vegades, no?, veure que tens afinitats o que tens complicitats amb moltes persones diferents, moltes vegades gent que no forma part potser de la indústria musical, no?, de l'escena musical, però és veritat que això també trenca molt podríem dir la rutina del propi concert, no?, perquè has d'anar parant molt i has d'anar com contextualitzant moltes vegades, no?, el que està passant damunt de l'escenari. I en aquest últim concert jo el que volia és que fos un concert on durant 2 hores pràcticament els 5 músics que serem damunt de l'escenari, perquè sí que serà un concert que farem en banda, puguem interactuar d'una manera bastant natural amb el públic, no? Seran 1.000 persones que tindrem a davant, no s'han venut totes les entrades encara, però sí que...
Encara queden dies, vull dir que...
Encara queden dies.
I segur que se'n vendran, vull dir, no en tenim cap dubte.
Tenim, la veritat és que està pràcticament ple, però encara queda una mica de marge per vendre entrades, però sí que tenim ganes que hi hagi com una interacció molt dinàmica, molt natural amb el públic. Tinc ganes personalment que sigui un dia on la gent pugui cantar, no?, perquè farem les cançons potser més representatives del meu repertori de cada disc, no?, n'agafem 2, 3...
De cada disc, sí? Agafaràs de cada disc?
Sí, de cada disc hi ha cançons, això vol dir que hi ha cançons que fa molts anys que no fem en directe i aquest dia les recuperem, i tinc ganes una miqueta que la gent s'ho pugui passar bé cantant i compartint amb nosaltres. Per mi segurament serà un dia molt especial.
Però tots els concerts que anem fent serà el mateix repertori o aquest dia serà un dia diferent?
Aquest dia serà una miqueta diferent perquè serà un concert una miqueta més llarg del que acostumem a fer, precisament perquè hi posarem cançons que durant tota aquesta gira de comiat, per entendre'ns, no hem posat damunt de l'escenari, no hem fet damunt de l'escenari.
Digue'm alguna cançó, per exemple, que serà aquest dia, va.
La Princesa de la Revolta, del meu primer disc, Un brindis per les nostres vides, també, del primer disc. Evidentment, La petita rambla del poble sec. I...
És que si no, la gent no vindrà, eh? Sí.
No, bueno, aquesta, des del moment que la vam començar a fer, no l'hem pogut deixar de fer mai. Fins i tot hi havia concerts, no?, quan presentàvem aquell disc, fa 12 anys o 13, que l'havíem de fer 2 o 3 vegades, no? Vull dir que és una cançó que no pot fallar.
Et passa que hi ha cançons, com en aquest cas, que tu dius, ostres, una altra vegada?
En aquell moment...
Recordo els catarres que m'ho van dir, ja n'estem farts del Jennifer. En aquell moment... El Cesc n'està de fart de la petita Rambla?
La veritat és que ara mateix no, però en aquell moment, quan hi va haver el boom, quan la cançó sonava molt i molta gent venia a veure els meus concerts únicament per sentir aquesta cançó, que evidentment molta d'aquesta gent després es va descobrir, no? Si tenia un mínim interès altres cançons, i per tant l'enllaç ja no només era la petita Rambla, sinó que la gent vam aconseguir que molta d'aquesta s'enganxés amb més cançons del meu repertori. Però sí que és veritat que en aquells primers anys de la petita Rambla del Poble Sec i del meu tercer disc, doncs hi havia molts moments en els que a mi se'm feia una miqueta pesat, no? Més que res perquè intuïa que molta gent no coneixia res més de la meva discografia. Va ser allò una porta d'entrada de molt públic.
Això molt... passa, no? Vull dir, hi ha molta gent potser que d'un autor en coneix dues, tres cançons màxim. Sí? Sí? No, ho comparteixes?
Sí. Sí, això és així. Sobretot és un motiu, una porta d'entrada de públic, no? Llavors has de ser suficientment hàbil com a proposta musical per enganxar aquest públic que arriba, enganxar-lo a temps i fer que entengui de què va la teva proposta musical. Clar, la petita Rambla, jo vaig tenir un petit problema, i és que la petita Rambla del Poble Sec és una cançó molt animada, no?, per entendre'ns, i la meva proposta musical no ho és gens, no? Va ser un experiment. Una cançó que pràcticament havíem descartat, no?, perquè no formés part d'aquell disc.
De les poques que no són Revolta del Cesc.
Sí, és una cançó que s'escapava una miqueta, no?, del meu imaginari, del meu paisatge polític, del meu paisatge sonor, podríem dir fins i tot. I va ser un experiment, no?, amb el productor vam dir posem-la, no havia de ser ni una rumba, al final la vam convertir en una rumba, la vam posar cap al final del disc, no?, que en aquell moment, quan encara es feien tirades de discos, no?, amb exemplars físics, quan posaves la cançó cap al final del disc volia dir que era una cançó que contaves que no havia de ser de les importants, no?, ni de les que havia de cridar l'atenció a la gent, posaves una miqueta per omplir, no?, per les cançons que pensaves que menys funcionarien, les posaves cap al final, i és el que vam fer. I vam tindre la sorpresa de que va funcionar més que cap altra, no?, i era una cançó que pràcticament havíem descartat, no?, que els músics amb els que jo treballava em deien que no l'acabaven de veure, la discogràfica amb la que havíem de treure el disc també ens havia dit que allò era com molt estrany, no?, en el meu repertori. De fet, tant va ser així, no?, que vam rescindir el contracte amb la discogràfica i aquell disc el vaig autoeditar, no? Va ser una autoedició, una cosa feta amb molt de carinyo, però molt...
Ha passat molt, eh? Vull dir, grans èxits, vull dir, recordo per exemple el documental que van fer de Queen, vull dir, grans èxits.
Bueno,
No, però que ha passat moltíssim, de grans èxits, que ningú em donava d'això i després diu, ah no, doncs me'n vaig, i després, mira, passa el que passa.
Sí, realment, d'aquell disc, tot i autoeditar-lo, en vam vendre més de 15.000 còpies, vull dir, que és una barbaritat, i el veníem pràcticament als nostres directes, vull dir que no, el disc tenia una distribució molt limitada, perquè el no tenir discogràfica darrere, érem nosaltres mateixos els que el distribuíem allà on podíem, no?, a les botigues de música, les que quedaven, i evidentment el veníem als nostres directes, no?, però en veníem agrapats, no?, va ser 2-3 anys d'una autèntica bogeria en la que des de l'autogestió i des de la inexperiència vam tenir la sort de sonar molt a les ràdios, algunes ràdios comercials d'aquest país, i vam tenir la sort de que aquest efecte crida de les ràdios ens va portar molt, molt, molt de públic, però que es pensava que nosaltres érem un grup com la Pegatina, no?, per entendre'ns, o un grup com, bueno, que fèiem rumbes i que fèiem festa, i el que es trobaven, no?, quan arribaven a les places o quan arribaven als pavellons esportius, no?, quan tocava el Cesc Freixes, era cadires, no?, i un concert molt reposat, amb molta explicació política, amb molta contextualització de les cançons. I aleshores aquí la nostra funció durant molt de temps va ser intentar que la gent entengués que els cantautors també podíem ser divertits, no?, que els cantautors també podíem fer bromes, no?, que veníem d'una tradició estètica que s'allunyava molt d'allò festiu, però que també podíem generar espais, no?, culturals, musicals, diferents als de l'associar allò musical amb alcohol o allò musical amb saltar i ballar, no?, que també podíem entendre els concerts d'una altra manera. Evidentment, molt d'aquest públic que va entrar no va combregar, no, amb aquesta idea, però sí que molt altre d'aquest públic que va entrar amb aquell boom, no, de la Petita Rambla, després va descobrir altres, els altres discos nostres, es va reenganxar amb els discos que vam fer després, i van ser uns anys, bueno, una miqueta curiosos, no, perquè d'alguna forma vam haver de treballar sempre des de l'autogestió i de la cosa artesanal, vam haver de treballar com enganxar un públic que entrava pensant-se que nosaltres fèiem una cosa i resultava que en fèiem una altra, no? I bueno, recordo uns anys molt divertits, primer perquè teníem molts concerts, perquè era molt divertit veure com moltíssima gent entrava de cop, no, als nostres concerts. Vam passar de fer concerts a ateneus i casals populars per 50 persones a concerts per 1.000 persones, no? Era una cosa, una bestiesa, no? De cop omplíem sales, de cop veníem 300-400 entrades, era una cosa per nosaltres molt, molt nova, no? I molt nova i que ens sobtava, no? I vam fer també molt el pringat, no? Perquè amb un catxet que nosaltres teníem aleshores de 500 o 600 euros hi va haver moltíssima gent, molts promotors que van guanyar molts diners, no? Amb fruit d'aquesta, podríem dir, inexperiència nostra o fruit d'aquesta etapa de la vida en la que nosaltres o jo personalment mirava molt poc la part comercial, però hi va haver moltíssima gent que sí que ens va utilitzar, no? Precisament amb aquesta part comercial. Però bueno, crec que són coses que, de les que jo em vaig aprendre molt, i tot i així va ser divertit, no? I va ser com molt, bueno, una etapa molt, de molta formació. La recordo amb molt de carinyo, clar.
Ara que parles d'això, és que recordo fer aquestes declaracions. En la indústria musical hi ha un funcionament mafiós, o altres frases del protagonista d'avui, del Cesc Freixas. Aquí hi ha gent que s'està enriquint molt. Si aquesta bombolla no es desinfla, acabarà petant. Explica'ns més en calma què volies dir amb tot plegat.
Sí, bueno, jo crec que és aplicable a qualsevol àmbit laboral, m'atreveixo a dir. Potser amb la diferència de que la música en català ha anat evolucionant de tal manera que podríem fins i tot parlar, no, que hi ha com un nínxol, no, i que d'alguna forma el fet de que la música en català tingui un circuit relativament petit, no? Parlem de Catalunya, podríem extendre-ho a la resta dels països catalans, parlem d'un territori petit, no? poca població en comparació amb altres comunitats lingüístiques, per entendre'ns. Això fa que hi hagi menys empreses que controlin el funcionament i la circulació d'aquesta música, i això, com en qualsevol àmbit laboral, crea unes dinàmiques, no, de control i de favor a vegades, i també d'haver de passar per la pedra. Les empreses que controlen la música en català i que controlen potser d'una manera mafiosa, les que jo em refereixo en aquest article o en aquelles entrevistes que vaig fer farà un any, les podem comptar amb els dits pràcticament d'una mà.
Però els noms no els dius? Diries els noms o no?
No em serviria ara mateix de res dir-los, i podria comprometre també ara mateix amb gent amb la que estic treballant, no? A l'empresa de manejament, no? O fins i tot artistes, no, que estan amb la meva treballant amb mi, i per tant sempre he evitat entrar, diguéssim, en aquesta confrontació nominal, no? Perquè entenc que podria complicar la vida a altres músics que potser sí que depenen d'aquests circuits que ara jo mateix ja no depenc, no?
Clar, és que ho vas dir, i molts artistes et van donar la raó.
Sí, jo crec que dins del sector és molt fàcil identificar aquestes 4 o 5 empreses que, jo quan dic que hi ha un funcionament mafiós, em refereixo que hi ha un control de 360 graus de moltes de les coses que un artista necessita per visibilitzar-se i per poder treballar, no, diguéssim, a casa nostra. Per tant, parlo d'empreses que tenen el control de drets d'autor, que tenen el control d'accés a mitjans de comunicació, que tenen el control editorial i de distribució de la seva música, que tenen el control discogràfic, que tenen el control de la programació, no, i d'accés a l'espectacle en directe. És un control absolutament blindat, no, amb totes les característiques, no, que un artista necessita per poder fer bé la seva feina, i aleshores hi ha unes quantes empreses que en els últims anys no estan fent bé aquesta feina, crec, perquè precisament estan, no m'atreviria a dir obligant, però sí que estan condicionant a molts artistes a passar pel seu sedàs, no? A passar pel seu aro. I això fa que, clar, són empreses que controlen, podríem dir, el territori, controlen el país, no? En quant a programacions, en quant a festes, en quant a festivals, no? I evidentment també quan accés a mitjans, amb control, no? De drets d'autor, amb fins i tot amb control a programes de televisió, no? Vull dir que són empreses que estan jugant a un nivell molt fort, un nivell molt alt, que tenen molts artistes i que tots els artistes volen reproduir aquest model, no? Tots els artistes volen ser dins d'aquest model perquè s'entén que és el model d'èxit, no? Que és el model que funciona. Això crea com una bombolla econòmica, perquè són empreses que depenen en bona part de la subvenció pública i que depenen en bona part de les aportacions que les institucions o les administracions fan, no? Per la música en directe o que fan per la programació de la música. I automàticament això genera una bombolla, perquè com que aquí no hi ha ningú que reguli econòmicament els pressupostos o els preus, no? de el volum de feina que la feina directament que fan aquestes empreses, com que n'hi ha un control públic, automàticament hi ha com això que molts analistes o molts economistes han denominat el capitalisme d'amiguets, no? Hi ha com una escenificació dins de l'escena musical, valgui la redundància, del que és el capitalisme d'amiguets, no? En aquestes 4 o 5 empreses que a Catalunya i als països catalans s'estan embutxegant molts diners públics programant els seus propis artistes a tot arreu, allà on poden, no? Això fa que creixin automàticament els catxets, no? Perquè si aquí no estem posant diners de la nostra butxaca i estem jugant amb el diner públic, fa que els catxets de les propostes musicals siguin desorbitats ara mateix, i això genera una indefensió davant de l'escena, que és molt més gran, per sort, no? I que hi ha molts més artistes, no? que conviuen, tot i no participar d'aquests espais, no? que controlen aquestes empreses. Hi ha molts artistes que depenen, no, d'aquests pressupostos i que depenen també de la capacitat que tenen ajuntaments més petits o festivals més petits per programar aquests artistes més petits o més mitjans. Però clar, el problema principal és que els pressupostos en bona part públics que es destinen a la programació i a la difusió de la música en català se'ls emporten a aquestes empreses, i per tant, no, potser els grups que formen part d'aquestes empreses, no, grups que tenen més projecció, grups que tenen més capacitat de projectar-se, no, cap a un públic més ampli, el problema el tenim quan que no hi ha una bona distribució de la riquesa en l'escena musical, i per tant no hi ha una distribució del treball, molts grups i propostes musicals petites o mitjanes estan condemnades a desaparèixer.
Per tant,
no, no només propostes...
El CES plega més per això que no pas...
No, ara t'explicaré. No és només un tema que afecti a propostes musicals, sinó que afecta a tot l'ecosistema musical. Quantes sales de concerts han hagut de tancar fruit, no, d'aquest mecanisme, d'aquest ecosistema que s'ha muntat al voltant d'aquesta idea de la quantitat, no? Del gran esdeveniment i sobretot de comptar allò que passa en l'espectre musical amb números, no? Hi ha moltíssimes sales de concerts en els últims 10 anys que han hagut de desaparèixer per aquesta inèrcia, no? Cada cop s'aposta més pel gran esdeveniment, i a Catalunya el gran esdeveniment el controlen molt poques empreses. Desapareixen no només sales de concerts, sinó que desapareixen petits cicles de música, desapareixen els festivals de música petits i mitjans, perquè és impossible competir amb aquesta idea del gran esdeveniment, no? I aleshores cada cop hi ha menys espai per allò petitet i per allò mitjanet, i cada cop aquest país s'aboca cap a la idea del gran esdeveniment també amb allò que fa referència a la música. I aquest és el principal problema, no? És a dir, no és que només no hi hagi pressupostos o no es destinin pressupostos a pagar els artistes que tenen propostes més petites o més mitjanes, sinó que no hi ha espais on puguin tocar aquests artistes petits o mitjans, no? Perquè el propi sistema se'ls ha anat menjant. Jo aprofito aquest final de projecte meu, o aquest final momentani, no? O aquest final temporal de projecte meu, per denunciar el que crec que dins del sector és un funcionament injust, no? I crec que si la institució, si l'administració pública no posa mecanismes de control en aquest aspecte, és bastant probable que arribi un moment, ja sigui per esgotament o perquè la inèrcia d'aquest funcionament acabi petant, doncs és bastant probable que en un moment determinat tot això salti pels aires i ho faci passar malament els que ja ho estan passant malament ara, però també ho que faci perdre molts llocs de treball a propostes que ara estan funcionant, no? Perquè crec que apostar-ho tot, no? cap al gran esdeveniment en tots els sentits no és mai una bona idea, no? I això és una cosa que els que vam començar a finals de a principis dels 2000 no ens vam trobar, teníem molta més possibilitat, no? de poder triar a llocs on anar a tocar, fins i tot amb discogràfiques, no? Hi havia molta més diversitat, i a dia d'avui això ha canviat moltíssim, no? I jo, per sort, el meu és un projecte musical que amb 21 anys s'ha construït al marge de tot això, no? Vull dir, jo no he sigut mai una persona que tingués un projecte musical mainstream, i jo he treballat sempre per omplir teatres amb 100, 120, 150 persones, que aquest ha sigut el meu objectiu.
Per tant, la gent que vol començar, que està començant aquest 2025, ara ja ho sabem, no es venen discos, no sé, el Cesc, també aquesta reflexió ens comentaràs també si ha comprat, si recorda quin és l'últim disc que ha comprat. La gent que està començant, els grups que diuen, vinga, va, posem-nos a l'escena musical catalana, què els hi diries? En tema discogràfica, què els hi diries? En quin jardí us poseu? Penseu-vos-ho bé?
No ho sé. La veritat és que, agafant del fil amb això que et comentava abans, jo he pogut construir un projecte musical al marge d'aquestes inèrcies, potser més industrials o més comercials. He pogut construir-lo i he pogut sobreviure i fins i tot viure mitjanament bé amb un projecte molt minoritari, no? Amb cançó d'autor, cançó de protesta.
És que venen molts de grups que no es dediquen exclusivament amb la música, la gran majoria.
Clar, jo penso que és molt, molt, molt complicat dedicar-se exclusivament a la música per com funciona aquest país, i també perquè és veritat que el circuit que tenim ara mateix és molt limitat, no? És possible, però, per exemple, és possible, jo crec, que amb propostes musicals que tinguin pocs membres, no? Crec que els cantautors, o fins i tot l'escena més urbana, potser es pot associar més a l'escena dels cantautors que jo he viscut i de la que en formo part. En aquest sentit, crec que és més fàcil poder tirar endavant un projecte i viure d'ell, no? Perquè, evidentment, és més fàcil gestionar una sola persona que no pas un grup de persones, econòmicament també. Bueno, és més fàcil, a priori sembla que ha de ser més fàcil, no? Vull dir, econòmicament, però no sé què els hauria de dir, perquè la veritat és que estic molt desconnectat de com es fan les coses en la indústria, perquè generacionalment ja no hi connecto, i perquè jo vinc d'una tradició, podríem dir, de militància musical, cultural.
Parles de militància. Discos en compres, Cesc?
No en compro. Però jo vinc d'una tradició molt de l'autogestió, del fes tu mateix, no? I aleshores, clar, jo els diria que fessin això, no? Que s'ho fessin ells mateixos, i que en el moment que vegin que necessiten ajuda, que se'n vagin a buscar aquelles discogràfiques o aquelles referències que ells tinguin a nivell de gestió cultural que creguin que els poden ajudar. Però crec que a dia d'avui, segle XXI, xarxes, eines digitals, crec que hi ha més facilitat que quan jo vaig començar per tirar endavant projectes do-it-yourself, no? O do-it-yourself, no? Que és una cosa que també s'està posant molt de moda. Jo cada cop sóc més, per exemple, de pensar que les coses s'han de fer com les fa Adala, no? Que és un projecte musical que m'agrada moltíssim, i no tant com les fan els grups, no?, que sentim potser més a les ràdios comercials.
Aquí també sona molt a Dala, vull dir, el punxem molt, Guillem.
A Dala, per exemple, han muntat, no?, a Ràdio Solar.
I a més, sí, clar, hi ha molts artistes dins també del radi.
Sí, és una proposta, crec que molt coherent, i crec que m'encaixa molt amb la meva manera també d'entendre la música, no? És una proposta feta des de l'autogestió, l'autogestió col·lectiva, no?, i crec que sempre quan se van posa aquesta idea de la militància cultural.
El Guillem també va plegar també bastant cremat amb la música un temps.
Sí, 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 sí. Bueno, ho entenc, vull dir, al final és que assumir segons quines dinàmiques són contradiccions des d'un punt de vista artístic, no?, que costen de mastegar. Jo, tot i així, no plego per això, jo plego per un moment vital meu i espero d'aquí uns anys poder tornar a reenganxar aquest projecte musical, però sí que volia d'alguna manera que aquest moment també em servís per criticar allò que crec que funciona malament d'aquest sector.
Ara parlaves de cantautors, parlàvem d'aquest concert gran que farem a la Sala Paral·lel, però clar, dies abans també hi ha un concert molt interessant a Cesc que serà dins del Barna Sants el proper 27 d'abril. Aquí és la Déu-n'hi-do els músics que hi participeu, el mateix protagonista d'avui, el Pau Alabajos, l'Arnau Aymeric que vam tenir fa uns dies aquí a la ràdio, la Meritxell Janet, la Gemma Humet, el Jordi Muntanyes i el Marc Ramia.
Sí, és un concert que és molt curiós, el vam fer farà potser 4 o 5 anys a Barcelona ja, i és com un concert conversa en la que d'alguna manera agafem cançons que no van passar la censura de la nova cançó, que no van passar la censura del franquisme, cançons que pràcticament el 95% d'elles els autors no en recorden ni la melodia ni la música, i per tant només n'ha quedat la lletra, no? Perquè dels documents que la Maria Salicru, que és la directora artística del concert i que ha fet molts estudis al voltant d'aquesta idea, no?, de cançons de la nova cançó que no van passar la censura, doncs a partir de documents que s'han pogut recuperar tenim les lletres de cançons de Lluís Llach, de Maria del Mar Bonet.
És que recordo llegir un reportatge que fins i tot la gent que es dedicava a dir això no, després anava als concerts del Lluís Llach, de la Maria del Mar, i totes aquelles cançons les cantaven a viva veu.
Sí,
i
sí,
dies abans havien dit no, és que això no es pot.
Sí, són les contradiccions de qualsevol funcionari, no?, que potser doncs, per no veure perillar la seva vida i la del seu voltant, doncs ha d'acceptar fer feines que potser en un altre moment no faria, no ho sé, però vull entendre que era així. Però la cosa curiosa d'aquest concert és que fem cançons. Jo, per exemple, em faig una del Lluís Llach i una del Pi de la Serra, que ni el Lluís ni el Quico recorden absolutament res que tingui a veure amb temes musicals, no? Només hi ha la lletra.
Quines facis, pots saber? Quines faràs, és?
No podem dir-ho perquè...
Ja s'ho trobarà la gent el dia que vagi a Barna Sants.
Sí, tot i així són cançons que no s'han publicat mai, són cançons inèdites que no van passar la censura i que per tant no es van...
I tant el Quico com el Lluís Llach no en tenen ni fava.
No en tenen ni fava. Llavors el que hem fet nosaltres és... o el que cadascú de nosaltres ha fet és agafar un parell de cançons que la Maria Salicru ens va passar, en el meu cas és una de Lluís Llach i una del Pi de la Serra, i hem fet cançons noves, no? És a dir, hem fet, agafant aquelles lletres, hem creat cançons a partir d'aquelles lletres. I és interessant des del punt de vista intergeneracional, no? Perquè cadascú amb el seu estil, amb la seva estètica, acaba cantant cançons de lletres que van ser escrites, no?, als anys 60-70 del segle passat i escrites per gent molt important que admirem moltíssim, no?, que han sigut els nostres referents, i és com una simbiosi molt, molt curiosa, i a part que acostumen a ser cançons algunes de molt contundents, no? Jo encanto, per exemple, la del Pi de la Serra és una cançó que fa una reivindicació dels Països Catalans, no?, que s'entén, no?, que aquella no passés la censura, però l'altra que canto del Lluís Llach és una cançó com molt trista, molt, molt de mirada cap endins, no?, com molt sentimental, i tampoc no s'entén perquè no va passar la censura, no?, perquè és una cosa amb poca matèria política, podríem dir, no? Però vaja, són cançons amb aquesta càrrega emocional d'aquell moment històric i és un concert, crec, molt... molt agraït per aquells que els interessa per una banda la cançó d'autor, els interessa potser quin fil uneix, no?, la cançó d'autor amb els cantautors del segle XXI, i és un concert curiós. El vam fer una vegada i la veritat és que va agradar molt.
Entendries tu la música sense protesta, ho dic, perquè ara hi ha molts de grups que, esclar, parlen de temes que de protesta no, és més aviat allò que deies tu, d'anar a una festa major amb la cervesa i cantar temes, però després no fixar-te amb el que hi ha. Que no siguin crítics amb el que està passant.
Clar, jo sempre he
entès... Perquè la gran majoria és així. La gran majoria de les cançons d'ara són així.
Sí, però bueno, també té lògica. Veníem d'una inèrcia també històrica a Catalunya, sobretot, que també es va convertir en una anomalia, no? Perquè al final, musicalment, totes les propostes mainstream d'alguna manera estaven abocades, no?, a la defensa d'una idea política, no?, al voltant de la república, de la independència, del dret a decidir. I això va fer que tota la mirada comercial anés a buscar, no?, la música en català cap a això. I és un moment bonic, no?, perquè realment hi havia molta producció molt vinculada amb la reivindicació política, molta producció musical, però era una anomalia, no?, des del punt de vista comercial i des del punt de vista del que és la indústria musical, que busca precisament temes que molestin poc, no?, en aquest sentit, o que ells creuen que molesten poc. I veníem d'aquesta inèrcia i aleshores...
Això la indústria també ho busca? No agrada aquelles cançons que critiquen el que està passant?
Sí, bueno, hi haurà alguna excepció, no? Segurament trobaríem alguna excepció amb cançons que han aconseguit passar aquesta frontera, no? Cançons molt crítiques, molt reivindicatives i que s'han convertit en tan populars que automàticament la indústria o la pròpia la pròpia comercialitat obvia aquesta pàtina potser més reivindicativa i llavors prima la pròpia popularitat i prima que aquella cançó sigui coneguda per la gent, però no perquè perquè hi hagi un interès ideològic al darrere, sinó perquè hi ha un interès comercial, no? És a dir, allò que funciona dona diners i no només dona diners a qui ha fet la cançó, sinó que dona diners a la ràdio perquè tindrà més audiència i, evidentment, les discogràfiques, no? I a qui gestiona drets d'autor i pim-pam. Vull dir, però que és rar, no?, que això acostumi a passar en grups de música més reivindicatius, perquè principalment jo crec que la barrera a l'hora de que una cançó pugui arribar més o menys gent a través de mitjans o a través de canals oficials és una barrera totalment ideològica, no? Veníem d'aquesta inèrcia i crec que és normal des d'un punt de vista sociològic que a dia d'avui en català es facin cançons que no tinguin massa a veure amb allò que escoltàvem abans del 2017, no? O després del 2017, i potser hem anat d'un extrem a l'altre, no? Però sí que és veritat que a dia d'avui la música que es fa en català té poca connexió amb allò polític, però n'hi ha molta de música que té molta connexió. Evidentment no té els espais de difusió ni de projecció que té la música potser més neutral en aquest sentit, però n'hi ha moltíssima de música reivindicativa, n'hi ha hagut sempre i n'hi haurà sempre, vaja, i de públic que em vulgui escoltar també.
Cesc, ara parlaves de cançons. Jo no t'imagino a partir d'ara dir no faig més cançons. No t'imagino. Aquells moments d'introspecció no t'imagino agafant la guitarra.
És que, de fet, el que vull és no pujar en un escenari. Vull dir, és de fet el que...
Val, però vull dir, la música continuarà sent present amb tu i possiblement les cançons no les aniràs publicant, però quan tornis ja tindràs molt de material.
Sí, la meva idea, de fet, el lema d'aquesta última gira i de l'últim concert és Salut fins aviat, no? Que jo volia d'alguna manera deixar molt clar que no marxava i, de fet, no vull abandonar el meu projecte musical perquè me l'estimo molt i perquè crec que tampoc no és el moment de dir mato el cantautor, no? Vull dir, i quan arribi ja arribarà aquest moment, però no, crec que encara no ha arribat. Jo vull fer una pausa d'escenaris perquè vull dedicar el meu temps, sobretot els meus caps de setmana i l'estiu, sobretot, que és quan els músics tenim feina, no? Que anem una miqueta al revés de la gent que té feines normals, no? Feines amb horaris normals, no? Per entendre'ns. Vull dedicar el meu temps als meus fills, a la meva companya, a la meva família, perquè porto molts i molts anys, tota la meva vida, no? Que no tinc caps de setmana, que no, per tant, no puc socialitzar tot allò que jo voldria, i de fet això m'ha comportat, no?, doncs que moltes relacions amb amistat, fins i tot amb família, es refredessin, no?, bueno, que hi hagués com un distanciament per causat o condicionat per la meva feina musical. I després, evidentment, des de que sóc pare, estar tots els caps de setmana fora de casa, tots els estius no poder fer res amb els meus fills, no?, és una cosa que no volia seguir reproduint, i per tant la meva idea és estar uns anys, no?, uns quants anys sense tenir aquesta rutina d'escenaris.
Veure i creixer, sobretot les criatures, a l'Eura i a l'Aran, aquí precisament has dedicat a una de les teves cançons de la teva retirada.
Sí, exacte. Veure'ls créixer, passar temps amb ells, ja tinc la sort de poder-ne passar molt, perquè entre setmana una de les coses que m'ofereix l'ofici de músic precisament és poder conciliar molt bé entre setmana, però els caps de setmana no, que és quan tota la gent vol fer coses, no?, i la gent està del seu temps, no?, per compartir-lo amb l'altra gent amb que estima, o l'altra gent que vol compartir aquest temps. Doncs jo sempre, clar, sempre ets fora, i és una cosa que al final és que fins i tot emocionalment i a nivell mental m'ha condicionat molt, no? És a dir, que no ho he portat gens bé els últims anys. I el que vull també, i el que ja he començat a fer, és tirar endavant altres projectes musicals, precisament doncs per sobreviure, i perquè la font d'ingressos, quan desapareixin els concerts, doncs vinguin d'altres indrets, no?, d'altres llocs.
Haurem d'obrir una xeta, no?
Sí, la xeta exacta és un d'aquests projectes, que és una plataforma de micromecenatge continu, la primera en català i la primera a Europa, i fa un any i mig que en sóc el director. I
després de l'Alice Castro, que també va passar per aquí a la ràdio.
L'Alice Castro la va fundar la Xeta i em va passar el relleu a mi, i és un projecte que també m'estimo moltíssim, tot el que té a veure amb eines digitals que puguin oferir als creadors, no?, culturals, precisament aquesta idea que comentàvem abans, no?, de l'autogestió, no?, de poder ser autosuficients ells mateixos. És una cosa que m'agrada molt. Jo he fet servir molt el micromecenatge, no?, la meva trajectòria artística, i ara poder dirigir una plataforma d'aquestes característiques que ajuda, no?, a molts creadors, a molts músics, a molts periodistes, a molta gent que té projectes culturals de contingut, o projectes culturals potser més clàssics, no?, com pot ser un escriptor o un músic, no?, doncs és una cosa que m'agrada molt, i aleshores és un projecte en el que hi estic plenament abocat, i és una cosa que realment he trobat com una segona passió, no?, m'agrada tant com escriure cançons, poder ajudar a gent a tirar endavant els seus projectes musicals, no?, és una feina a mig camí del gestor cultural i a mig camí també de l'informàtic, no?, perquè no, i acabo fent també tasques, no?, que m'agrada molt, no?, de programació informàtica i de tirar endavant, doncs, temes potser més tècnics, no?, i que també és una cosa que m'agrada més.
Em sembla que no morirem només una xeta, sinó que dues, perquè també t'has embarcat en una aventura literària de caràcter infantil i juvenil.
Sí, això és una cosa que també em feia molta il·lusió, i espero que a finals d'aquest any et donaré potser una primícia. Potser,
va, m'agrada.
Potser per la setmana del llibre en català és bastant probable.
Per tant, pel setembre d'aquest 2025, eh?
Sí, és bastant probable que puguem presentar aquest projecte editorial.
El nom ja el sabem, es pot saber el nom o no?
Sí, però millor que encara no. Això
seria una... Digue-ho en veu baixa.
El nom, et donaré una pista, el nom és una part d'un títol d'una cançó meva, diguéssim.
Tens dos o tres només.
El cas és que per la setmana del llibre en català és bastant probable que puguem presentar no només el projecte, sinó també el primer número, o la primera obra, no?, que presentem.
Però Cesc aquí també escriurà o només serà director aquí? També hi ha un moment que diu, jo també m'implico i faig algun llibre, o només...
Sí, de fet, una de les idees de tenir aquest paraigües editorial és poder publicar les meves coses, però també, evidentment, publicar les d'altres autors i autores que...
Ho dic perquè hi ha molts àlbums il·lustrats. Podria ser també amb les teves cançons, sí?
No ben bé, perquè el que busco és no fer una cosa que ja fa una editorial que m'estimo molt, que és l'editorial Nanit, sí, sinó fer un projecte editorial no tant de literatura juvenil, sinó més infantil, no? Potser pensat per infants, no? de 3 a 10 o 11 anys, per tractar temes amb consciència, per temes, per tant, ideològicament compromesos amb els drets humans i amb el respecte, no? I amb la inclusió, no? amb una societat potser més justa, més igualitària, i el que vull és tractar temes pensats, no? Explicats cap als més menudets, però temes com l'antiracisme, l'antifeixisme, no? Temes que el feminisme, temes que crec que poden ajudar a crear debat i entendre una miqueta de què va el món cap als més menudets i també a les famílies. I la idea inicial és que siguin sempre temes que puguin anar acompanyats de...
Il·lustracions, també.
Il·lustracions, però també una mica d'obra de teatre, una mica de cançons, no? Que acompanyin el text. Que és
obra de teatre, m'has dit?
Sí, si tot va bé, aquesta publicació que estem preparant és un mix entre el conte, obra de teatre, amb les seves cançons, no? per tancar els actes, i també unitats didàctiques, una miqueta un projecte que pugui ajudar a crear aquests debats i que sigui també una eina per les escoles i sobretot pels més menudets, eh? Em refereixo no tant potser a educació infantil, sinó més a primària i, sí, a tots els graus, no? que implica aquest moment de l'educació dels nostres fills. Però una mica que l'editorial pugui donar eines, no? Per al debat i també per construir alguna cosa a les aules, no? En base a les cançons, en base al teatre. I és una mica un projecte que, bueno, de moment estem acabant de dissenyar, però que té molt bona pinta i també em té molt, molt il·lusionat.
Vaig acabant, el temps passa volant, però són 50 minuts, eh? Dos moments, el teu debut al 2004 al bar Jimmy Jazz d'Igualada, fins a dia d'avui, que ben aviat el Cesc Freixas ens diu adéu, com hem recordat, el 4 de maig a la Sala Paral·lel de Barcelona. Quan mires enrere, a banda d'allò típic que tots ens fem grans, què penses?
Doncs que he tingut molta sort i que he sigut molt afortunat i em sento immensament agraït per haver pogut estar 21 anys de la meva vida vivint un somni de quan jo era petitet, no? Pensant que volia ser cantant. Tenia una llibreteta quan jo tenia 8 o 9 anys, quan tenia l'edat de la meva filla gran, amb un nom d'un grup de música que es deia Cop de Puny, i jo feia les meves lletres de cançons en aquella llibreteta i el meu somni era ser cantant, no? I ho he pogut fer realitat.
El puny t'ha acompanyat sempre, tu, eh?
Sí, els cops potser no tant, però el puny sí. M'estic molt, molt, molt agraït i em sento molt afortunat, no? D'haver-me pogut dedicar tants anys a una cosa tan bonica, tan complicada també com és fer cançons, i sobretot molt, molt agraït de sentir-me tan acompanyat, no? Dels mitjans, del públic, i la veritat és que em sento molt, molt afortunat.
Avui ets a casa, ets a Vilablareig. Et sents lluny a les comarques de l'Ebre, on ara hi tens la família? Bueno, la família la tens lluny també, vull dir, clar, sí. Tens el nucli més proper, però clar, la família també la tens lluny, això. Com es porta, no? Estar a les Terres de l'Ebre i després la família també lluny.
Bueno, nosaltres som una família una mica estranya, perquè la meva parella és d'una part de l'interior de les comarques d'Alacant. Vam triar les Terres de l'Ebre per construir d'alguna manera, no, la nostra família una miqueta al mig, no, d'aquest país tan allargassat que tenim. I la veritat és que jo, com que tinc consciència de país, quan estic a qualsevol comarca dels Països Catalans em sento sempre a casa, no? Però sí que a vegades, a nivell logístic, aquest país que és tan centralista i que està tan mal connectat, no?
Això també és una de les coses que tenim, que tot ha de passar a Barcelona, sembla.
Bueno, sí, és normal, perquè al final, clar, les coses passen allà on hi ha més volum de gent, no? I per tant és normal que sigui així, però sí que m'agradaria potser que la nostra mentalitat política com a país ocupat o com a país oprimit bevés una miqueta més també d'aquesta crítica que a vegades fem a l'estat espanyol, no? Que tot se'n va cap a Madrid. Doncs crec que inevitablement nosaltres, potser sense ser-ne massa conscients, també tot ho fem passar, no? Cap per les grans ciutats. crec que és lògic i és normal que sigui així, però sí que és veritat que el país territorialment necessita ser cuidat, no? I les Terres de l'Ebre, no? En especial, igual que Lleida o el Pirineu, no? Segurament si parlem de Catalunya, necessiten ser tractades una miqueta d'igual a igual, no? I no com a magatzem o com a abocador, no? de casa nostra. I amb això crec que sí que hi ha una diferència considerable, per exemple, no? En com es tracten els extrems, no? de Catalunya. Cap a l'Empordà sembla que les coses segurament funcionen diferent de com funcionen a les Terres de l'Ebre, no? I crec que aquesta imatge d'abandonament, aquesta imatge també de distància imposada, la tenen molt present, no?, les Terres de l'Ebre. I és una cosa que sí que és veritat que a vegades condiciona la logística i el plantejament, no?, del teu dia a dia. Però, bueno, a nivell familiar, som una família construïda en el mig d'aquest nostre país. Sabem que, per una banda, tenim 2 hores per veure la meva família al Penedès i per l'altra en tenim 3 hores i mitja per veure la família de la meva companya cap a les valls del Vinalopó. I som una família construïda, doncs, això, sense xarxa familiar, i això també ha condicionat d'alguna manera també la meva carrera artística, no? Des de que va néixer la meva primera filla, perquè moltes vegades he hagut de dir que no a entrevistes, he hagut de dir que no a concerts, he hagut de dir que no a compromisos, no? A professionals, perquè he volgut posar a davant ser allà amb els meus fills i no haver de condicionar la vida de la meva companya, perquè moltes vegades també ens toca fer-ho així, no? I quan la meva companya ho ha hagut de fer, doncs també ho ha fet d'aquesta manera. És a dir, que sí que és difícil a vegades a nivell logístic, però ho acabes muntant com sigui, no? Perquè al final, doncs, has de tirar endavant, i a vegades has de dir que no, a vegades ho pots fer, i a vegades la distància suposa un problema i altres vegades no ho suposa tant.
Cesc, ens queden 3 minuts perquè siguin la 1. Acabo. Ens estem oblidant de la Dana, un tema que vosaltres la vau viure també molt i molt a prop, als Terres de l'Ebre. Ja no en parlem, de la Dana, vull dir, però és una catàstrofe. Aquí, al costat.
Sí, passa una miqueta en això que comentàvem a l'inici, que...
Sí, no. Va ser 2 dies que tothom feia programes especials.
Tot va tan ràpid, no? I s'han de produir...
La gent en castellà, La gent en castellà, molts de negocis que han hagut de tancar, moltes editorials que també parlàvem, que també estan lluitant per intentar substituir... Ah, no em sortirà la paraula! Per intentar tornar a tirar endavant el projecte, vull dir, és que...
Sí, per intentar, doncs, restituir, no?, una miqueta...
Correcte, gràcies.
El punt on es trobaven, no? Crec que és una... difícil, parlar d'això, però és un desastre natural... Bueno, desastre natural tampoc, no?, perquè la natura va fent i som nosaltres els que hem col·locat les coses allà on després la natura, quan fa les seves coses, no?, doncs ens molesta. Però és un desastre humanitari grandiós, no?, que a vegades, quan veiem que passa milers i milers de quilòmetres de casa nostra, diem pobrets i ja està, no?, i aquí te n'adones que tot i pertany, en teoria, no?, a un estat del primer món, no?, de les potències més grans del món, econòmiques i en molts altres sentits, a la tercera ciutat més gran d'aquest estat, no?, que és una potència mundial, i pràcticament 3-4 mesos després estem com estem, fa pensar moltíssim, no?, de dir, ostres, realment no s'ha actuat bé a nivell administratiu, a nivell institucional, però que ja no és només un problema d'aquestes característiques, sinó que cal potser començar a repensar seriosament, no?, com construïm, no?, la nostra estada en aquest món, els éssers humans, i com l'hem construït ja no ho podem resoldre, no?, però com la construïm i com ens hi relacionem a partir d'ara. I és fonamental aferrar-nos, no?, al discurs científic, d'aquells que hi entenen, d'aquells que ho estan estudiant, i per tant fonamental no deixar-se emportar per aquests discursos, no?, que pretenen buscar odi, buscar, no?, confrontació, i buscar en les falses notícies, en les falses realitats, reaccions, no?, que les hem de poder vehicular cap a un altre costat. El moment que vivim a nivell internacional, social, polític, és molt estrany, i això, sumat a que el desastre ha sigut immens, no?, és un una realitat prou complicada la que s'està vivint.
Cesc Freixas, ens queda un minut per la meva part. Ha estat un plaer, gràcies. I bueno, encara que deixis la música, que ho tornaràs venint, perquè clar, si tens aquell projecte de cara al setembre, sí, te tornaré a molestar, que ho sàpigues.
La literatura és una cosa que no deixaré. De fet, d'aquí molt poquet també trec un llibre de poesia amb una editorial valenciana que és Sembra Llibres, una de les que ha patit...
Per Sant Jordi, això?
Per Sant Jordi, això sí que és una primícia, eh?
I el títol el podem saber, que acabo?
Mira, et dic un títol, eh?
Va, acabem amb el títol.
El poemari es dirà Que avui sopem al carrer, i el traurem abans de Sant Jordi amb Sembra Llibres, i és una primícia total, perquè això no s'ha dit enlloc encara.
Cesc Freixas, gràcies i ens veiem aviat.
Gràcies, Didac, una abraçada.